Sintonizan Radio Sabadell EAJ20 que emite en onda media, frecuencia de 882 kilociclos, equivalente a una longitud de onda de 340 metros. Con el deseo de ofrecerles un programa ameno y agradable, iniciamos la emisión de hoy.
Vitamina Dance a Radio Sabadell.
Radio Sabadell. Avui volem recuperar una secció del Vitamina que ens encanta, la tertúlia electrònica, un espai dedicat a la conversa, doncs, per parlar i escoltar els diferents punts de vista dels nostres convidats. Escolteu, hi ha moltes maneres per aconseguir desconnectar de la rutina. Anar al cinema, al teatre, mirar una sèrie a Netflix, fer esport, turisme, moltes i ben diverses. Això sí, cadascú decideix com i quan dedicar-li temps a l'oci. Hi ha un format, però, que durant aquesta pandèmia, virus, la Covid-19, i en definitiva, aquesta nova normalitat que ens toca viure, està patint més que d'altres. Us estem parlant de l'oci nocturn, de l'oci musical, aquest que es realitza a les discoteques, als clubs, als bars, musicals, etc. Un sector de l'oci que nosaltres el toquem, i molt, aquí al Vitamina. Estic segur al 100% que qui ens estigui escoltant ara mateix coneix molt bé en quin punt ens trobem. Compta els mesos i dies que porta sense sortir de festa, sense gaudir del DJ i de la seva música. En definitiva, sap perfectament el que desitja cada cap de setmana. Ballar, riure i tornar-ho a passar-ho bé, on si no, a la pista de ball. Avui obrim els micròfons telemàtics perquè a la ràdio tampoc ens hem escapat de fer les coses com ens agradaria fer-les, amb els convidats aquí a l'estudi, amb caliu, no, ara que ha arribat el fred. Doncs tenim els nostres convidats via Skype, telemàtica, i comencem saludant els membres de l'equip Vitaminers. Tenim el Fran Torres, periodista i membre de l'equip de producció Vitaminer. Què tal, Fran, com estàs?
Bona nit, Toni. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Saludem també en David Ibáñez, altrament conegut com a Ramiro, l'especialista de Tech House del programa i productor del Vitamina. Molt bones, David, què tal?
Bona nit, Toni, què tal, com estem?
I més convidats que ens acompanyaran en aquesta tertúlia electrònica avui sobre l'oci nocturn. Tenim en Javi Gil, Lux Dem, que ens va visitar les Vitamina a les Sessions. Què tal, Javi, com estàs?
Hola, què tal, Toni? Molt bona nit a tothom.
Un DJ amb una cultura electrònica molt, molt fina, molt fineta. Acabem saludant a Marc Fontanet, estudiant de periodisme a la Universitat Blanquerna. Què tal, Marc, com estàs?
Bona nit, Toni. Molt bé, moltes gràcies. Què tal?
Esperem que tots ens expliqueu, doncs, això, en quin punt estem ara. I la primera pregunta és molt directa. Sigui quin sigui el vostre paper dins de l'oci, perquè sé que teniu perfils diferents, però que coneixeu molt bé el sector de l'oci nocturn, en quin punt estem ara mateix? És a dir, si ara mateix arriba un extraterrestre aquí a la Terra i li hem d'explicar, a part del Covid-19 i tot el que està passant amb la pandèmia, però ens pregunten sobre l'oci nocturn, quina resposta li donaríeu? Comencem pel Fran, per exemple.
Doncs ara mateix ens trobem en una situació d'excepcionalitat bastant gran en què trobem tot el que és el nostre sector, ens agradi o no, parat al complet, en el que, bé, ja portem quasi bé més de mig any quan ja estem a punt de fer els 8 mesos des de que va començar aquest fatídic confinament, amb cap activitat relacionada en el sector del que és esdeveniments, oci nocturn, música electrònica. No tenim absolutament res de res, en el que ve a ser a nivell presencial, òbviament a través de xarxes han sorgit un munt d'iniciatives, han sorgit un munt de festivals virtuals, han sorgit també altres maneres, no, de poder seguir gaudint de tot aquest oci, de tot aquest sector de la música electrònica, però bé, ens trobem en un punt ara mateix de no retorn en el que fa 8 mesos quasi que no hem tornat a sentir aquesta sensació del que és sortir de festa, anar a gaudir, a escoltar la nostra música preferida, anar al club, ballar, i bé, això és el que està fent que el sector estigui sumit en una greu crisi reputacional, jo diria, i més també des de la vessant econòmica, que no trobem cap tipus d'ajudes per part d'administracions, sectors que controlen tot el tema d'oci, del que ve a ser oci nocturn, governs, etc., que realment està costant molt, molt, molt el fet de que puguin donar aquesta oportunitat de tornar a reactivar aquest sector, que es pugui tornar a donar el permís a treballar a aquestes persones que treballen dins d'aquest sector a exercir la seva professió.
Doncs aquesta és la valoració d'en Fran Torres sobre en quin punt ens trobem ara d'això, no? Del punt de no retorn. Ara parlarem sobre tot això i cap on va el tema. En David, que sabem que sí que ha pogut punxar una miqueta, però ara explicarà el format. Explica'ns, David, tu com veus l'oci ara mateix i com l'estàs vivint?
Bueno, ara mateix l'oci nocturn, com ha dit el Fran, no hi ha, no existeix. No tenim on anar de festa ni sales així. El que sí que es porta ara és l'oci de tarda, no? De recetes, rotllo públic, rotllo...
El públic del Parc Vallès.
El públic del Parc Vallès, ara.
Una terrasseta. Estan oferint sí, música electrònica, sí.
També, bueno, està, com ha dit el Fran, el tema de festivals virtuals. Sí, sembla ser que això s'ha potenciat molt amb aquest virus.
Sí, sí, en parlarem d'això. Javi, com ho vius tu? Et veiem telemàticament amb el teu DJ set preparat. Suposo que és casa teva, aquesta imatge que estem veient. Amb els plats, sí. Altaveus, monitors... Sí, sí. I unes bones vistes, al Vallès.
Sí, bueno, del Parc Natural de Sant Llorenç d'Amunt.
Molt bé.
Doncs, bueno, la meva valoració... A mi m'agradaria que estem una mica, així, una mica de tecnicisme. Jo vull ser optimista i dir que estem en pause. En play pause.
Pause,
no
vull dir que estem, m'encanta això.
Sí, estem en pause, no estem un stop. No vull finiquitar coses que encara no han passat. Jo sóc optimista i dic que estem en pause, de que estem una mica a l'expectativa d'aviam què és el que passa i aviam quin serà el moment en el que obtindrem respostes per part de governs i tal, i una mica la luz verde que tot torni una mica a la seva normalitat. Sabem que la situació és molt complicada i, com deia abans el David, jo l'últim cop en el que he punxat ha sigut en un format també de tardes, un format de Lounge Club, aquí a Aldefont, un lloc aquí a Can Font, un restaurant, i breument les sensacions és que la gent té moltes ganes de festa, té moltes ganes, i tot i que la situació és complicada, jo crec que la gent és bastant conscient de que la cosa és complicada. Però hi ha moltes ganes i hi ha moltes maneres de fer-ho bé i jo crec que ho anirem parlant això durant aquesta tertúlia, però jo crec que hi ha moltes maneres de tirar endavant això i donar-li el play a la música que està en pause, no està parat, està en pause.
Doncs ens quedem amb això, que estem en un moment de pause, segurament per pensar, reflexionar, i molt bé això també que dius, no?, que la gent necessita l'oci, com hem dit a l'entradeta, la gent necessita passar-s'ho bé, és una necessitat l'oci. Marc Fontanet, periodista... Explica'ns una miqueta com veus tu l'oci nocturn ara mateix.
Jo la paraula que diria és crític. Coincideixo molt amb els meus companys. És un moment crític per l'oci nocturn. Sí que el que diuen, que s'ha rebentat molt amb el tema de les tardes, dels bars que obren a la tarda, vas a fer allà una mica de copa i amb una mica de música, fins la una com a molt tard, que ja era el màxim que podies trobar. Jo parlo més des d'un punt de vista de consumidor, i també m'agrada molt el que ha dit el Xavi, que és les ganes de festa, no? Veus la gent ballant asseguda, la gent a la mínima que pot ja està dreta intentant ballar i gaudir al màxim de la música perquè les ganes, vulguis o no, hi són. I també una altra paraula que m'agrada molt del Xavi és la pausa. Esperem que sí, aquest moment sigui de pausa, jo també ho crec, que és un moment de pausa, un punt en el llibre, i esperem que aquest moment no s'allargui molt perquè realment es troba molt a faltar.
Es troba molt a faltar. Anem a fer, si us sembla, una mica de cronologia, com dic, si ara mateix vingués algú de fora d'aquest món i ens preguntés doncs, què ha passat amb això. Primer punt, podríem dir, d'aquesta cronologia. Al mar es decreta un estat d'alarma a nivell nacional, que no havia passat això des de la Guerra Civil, em sembla, que es va tancar tot. És a dir, vam estar amb tot, la restauració, només els comerços de primera necessitat, no? Al juny es comencen a desescalar aquest confinament, no? Aquest estat d'alarma, i en l'anomenada fase 2 i fase 3 aquesta nova normalitat es torna a obrir i molts bars i discoteques comencen a fer allò, l'amago, a veure amb quin format poden obrir, amb quin no, estudiant molt bé la normativa. Però què passa? Que ràpidament, i això ara en parlarem i tenim un tall de veu molt interessant que escoltarem tot seguit, aquí les coses sembla que no es van acabar de fer bé, que ens vam prendre una mica, doncs, com dèiem, no? De que tenim moltes ganes de festa i algunes coses no es van fer bé i molts locals doncs, van tornar a tancar abans de setembre. I aquí va venir una mica, diguéssim, ja la crisi més important i on van començar també manifestacions, reivindicacions per part d'associacions de l'oci nocturn, recordem campanyes a les xarxes socials, amb l'alerta roja, etc. I ens trobem ara a l'octubre, novembre, a principis d'octubre, ens vam il·lusionar una miqueta perquè després d'una modificació, una possible modificació del Procicat, que és un pla territorial de protecció civil, es proposa tornar a obrir els bars musicals fins les 3, això sí, amb el 50% de l'aforament i amb taules i cadires, és a dir, que no es pot ballar. Aquí tothom va dir, bueno, sembla que això, els contagis s'estan controlant i tal, però de cop i volta, el mateix cap de setmana que s'havia d'obrir, el Departament de Salut de la Generalitat fa marxa enrere pel risc de rebrot, i això és un fet, i prohibeix o simplement no s'accepta aquesta modificació del Procicat de que tornin a obrir els bars musicals fins les 3. Ara mateix, aquesta mateixa setmana que estem enregistrant aquesta tertúlia, tancant bars i restaurants completament, només amb servei per portar menjar a casa, durant 15 dies torna a pujar el risc de rebrot. Us faig la següent pregunta. Si ens trobéssim en un videojoc, quina creieu que serà la propera pantalla? Endavant.
En pantalla, home, difícil saber-ho, no? Perquè ja és això de que fa una setmana quasi podíem tornar de festa i ara resulta que no podem sortir ni a fer un cafè, no? És complicat saber què ens trobarem. Jo m'agrada mirar pel cantó positiu i espero que en aquests 15 dies, bueno, no seran suficients, però que la cosa vagi millorant i que també m'agradaria que es dictessin més clares com han de ser les coses o com s'han de fer les coses en l'oci nocturn, per així poder-ho tirar més endavant.
Com ha dit ell, el nostre company, és molt difícil saber què passarà. Perquè ara sí, ara no, ara sí, mai saps cap on anirà.
És una incertesa total, no creieu?
Sí, és més, és aquest sentiment de dir les coses canvien cada 10, 15 segons, oi? Que sobretot el que regna és la incertesa i del fet de que qualsevol passa que es pugui tirar cap endavant o que es cregui tirar cap endavant, no? Hi ha sempre aquesta por que pot ser que torni a tirar cap enrere, no una ni dos, sinó quatre o cinc passes. O sigui que és el moment d'incertesa màxima i el fet de tenir tensió constant tant a restauradors, bueno, com a membres de l'hostaleria i com també a la part que ens incumbeix com el sector de l'oci nocturn. El fet de tenir, no, fa un parell de setmanes, que tenia quasi ja la clau, no, per tornar a començar a reprendre aquesta activitat i de sobte tot se'n va que no ris. I doncs, res, sembla que ara inclús la cosa està moltíssim pitjor del que estava com inicialment es preveia. Per tant, és un món d'incerteses totals i de passar de la pena a la glòria o de la glòria a la pena, diguem-ne.
Aquesta il·lusió, no? Javi, tu com ho veus, això? Cap on anem?
Bueno, he de dir que estic totalment d'acord amb tots els tertulians de lo que esteu dient, que és una situació molt complicada i que és nova per tothom, estic totalment d'acord. Però jo mantinc la meva esperança i el meu optimisme i si això és una comparativa en un videojoc, crec que encara es queda fer el bonus track i encara es queda fer el monstruo final, saps? Encara es queda fer l'último, el malo más malo, encara hem de fer aquesta lluita, aquesta última pantalla i amb una mica d'optimisme, un cop que hem superat aquest monstruo maligno que és el Covid i que ja comencin a haver-hi algunes cures o algunes menes de contencions perquè això no vagi a més, jo vull tenir l'esperança de que això, estem encara en el bonus track d'aviam què és el que passa i un cop sàpiguem el que passa ens tocarà enfrontar-nos con el malo malísimo, amb l'última pantalla i el más malo. I un cop
final
això passi,
round.
Espero que tot torni a la normalitat una mica.
Exacte, molt bé, sí, tens raó. Dins de la cultura, si parlem de cultura, perquè al final el nostre sector és dins de la cultura, no? Clar, s'ha parlat del teatre, s'ha parlat dels espectacles a l'aire lliure, però què penseu quan llegiu, sobretot a xarxes o a algú, se li escapa allò de... Això de l'oci nocturn hauria de ser l'últim que obrís, perquè el primer és la salut, perquè ens posen en perill, la gent allà no es controla. Què penseu d'això? Perquè ara escoltarem un tall que parla efectivament d'això. Marc.
Bueno, és difícil i objectivament estic una mica d'acord que l'oci nocturn és una part perillosa, però no tant com es diu. No tant com es diu, jo crec que es podria controlar molt i molt bé, i penso que també és una cosa necessària. Al final és un espai per desconnectar. Molta gent desconnecta a l'hora de sortir de festa i penso que ho necessitem. I això de que diuen de que és el més perillós, em repeteixo, que realment penso que no, que es podria controlar molt, que es podria mantenir les distàncies amb aquesta nova idea que proposaven fa una setmana, i bueno, penso que hi ha una solució més enllà de dir que realment l'oci nocturn ha de ser l'últim que ha d'obrir.
David, tu que has viscut en sessió, que has punxat en aquest confinament, podríem dir que has sigut dels DJs, juntament amb en Luxdem, que ha tingut l'oportunitat i la sort de poder seguir punxant una miqueta, no? De poder seguir en marxa. Com ho has vist això? De que és perillós el tema de que s'obri, la gent és irresponsable, tu que has vist la gent, això de les cadires que explicaves abans, que la gent a vegades s'aixeca, en Javi també ho deia, que té ganes de festa, com ho has vist això tu?
A veure, personalment, on jo he punxat, no he vist en cap moment descontrol, de dir, mare meva, s'estan anant de les mans, tothom assegut a les cadires, amb les mascaretes, els treballadors, els porters, molt a sobre de la gent, si algú s'aixecava sense la mascareta ja se la posaven, cap problema. O sigui, jo no he vist en cap moment que digui, uau, que això se'n pot anar de les mans, o sigui, en cap moment no ho he vist.
Javi, tu també que has pogut punxar, has vist aquest descontrol o hi ha control dins de les sessions musicals que has pogut fer tu?
Bueno, jo vull reclamar que cadascú és responsable dels seus actes, això per començar, i que jo sóc dels que penso que la salut és el primer, aquí totes estem d'acord, i hi ha mesures que s'han hagut de dur a terme i jo les comparteixo. El que no comparteixo és aquesta... que ens estan marginant, dit d'una manera, com ha dit el Frank, que ens estan marginant a l'oci nocturn i ens estan... dejando de banda, en plan, que se pudran porque ahora mismo no nos interesa esta gente. I això, per mi, i per la gent que treballa al sector, és un insult. Uh-huh. Dit això, trobo que, sobretot, parlant amb gent més jove que jo tinc 28 anys, però sobretot aquesta gent que té 16, 17, 18, que comencen a sortir a la festa i s'han trobat amb aquesta situació, jo vaig preguntant a la gent i em diuen, jo seguiré haciendo botellón y quedando con mis amigos. Jo trobo que un escenari d'alt risc és un botellón que es continuaran fent. En canvi, dins d'un local tens un porter darrere teu controlant que portis la mascarilla. Tens un porter darrere teu que et diu queda't a la caïra. Tens personal dient el que has de fer en el cas que es descontroli. Si tu estàs en el carrer, qui et controla? La policia? Tots sabem que no. Si tu estàs en una plaça amb els nens fent botellón i veuen aparèixer la policia, no hi ha cap mena de control, perquè sortiran corrents i aquí s'acaba la història. Jo penso que tancar l'oci nocturn no és la solució. No ho és i no ho serà. Per què? Perquè jo penso que és un entorn controlable i que la gent és molt conscient de lo que està passant i és un clar exemple del que jo vaig veure quan punxava, de que sí, la gent estava sentada a la seva cadira amb les mascarilles i aquella situació de que la gent com vol ballar i vol abraçar-se amb la gent, però ei, no, és que hi ha un porter o hi ha tal que et recorda que això no ho has de fer. Això és jo crec que és un entorn controlable i que això s'ha d'estudiar. Penso que el que no es pot pensar que la gent no sortirà a beure o la gent deixarà de consumir alcohol o deixarà de desmadrar-se, perquè ja sabem que quan va haver un confinament les ventes d'alcohol es van incrementar un no sé quant percent.
Sí, sí.
És a dir, la gent no deixarà de sortir de festa ni deixarà de fer oci. El cas és on ho fan. Jo crec que dins d'un local d'oci estarà sempre molt més controlat que en un carrer.
Doncs anem a afegir un punt de vista més sobre aquest tema, no? Sobre aquest descontrol, aquesta fama de l'oci nocturn, sobretot durant això, durant les diferents desescalades d'aquesta situació que ens toca viure durant aquesta pandèmia. Anem a escoltar un DJ força reconegut a nivell estatal i fins i tot a nivell internacional, com és l'Abel Ramos, organitzador d'esdeveniments, ha punxat el Tomorrowland, poca broma. Anem a escoltar el que deia el programa De Casa a Casa, un programa també via streaming que fa el Julio Posadas. Deia això sobre el descontrol de l'oci i sobre el que ell personalment opina sobre el tema. L'escoltem.
Creo que no lo hemos buscado totalmente. O sea, está muy bien eso que es ver, he visto comentarios de algunos compañeros de, ah, ¿por qué tal? Porque los toros, porque los trenes, porque los autobuses, porque el AVE. Pues, nada. Sí, pero en el AVE no se han puesto a hacer bestialidades, quiero decir. En el AVE va todo el mundo sentado con su mascarilla puesta. Yo no he visto en ningún AVE fiesta ni a la gente quitarse la mascarilla ni liar la parda.
Claro.
En nuestro sector sí lo he visto. Entonces, claro, no podemos culpar. Está claro que el gobierno que tenemos lo ha hecho muy mal, está claro que todos que van a por nosotros siempre lo primero, pero es que les hemos dado motivo. Y es que como el mundo DJ, yo llevo muchos años como tú, como el mundo DJ ha pegado un cambio tan drástico en el que ya no importa ser DJ, si importa ser un saltimbanquis o un titiritero o un malabarista, estaría muy bien decir, va, el gobierno...
Ya.
Sí, también, es que yo además soy un tío muy crítico con la actuación del gobierno en esta pandemia, pero es que creo que esta vez no lo hemos buscado y solo hay que revisar los antecedentes de hace días. Yo vi las imágenes de una discoteca además aquí en Málaga a reventar de peña sin mascarilla, tirando champán, otros clubs que ha habido en Madrid, fiestas, tal, no sé, tío, es que creo que no lo hemos buscado. En vez de hacer todo muy bien, yo he hecho dos fiestas en Madrid,
sí,
con el aforo que me permitieron y no he tenido ni un solo desparramo, ni un solo nada, no he salido en las noticias, pero claro, me dijeron 500 y 500 personas metí, me dijeron todos con mascarillas y todos con mascarillas, me dijeron separación entre mesas y separación entre mesas puse, no sé, es muy complicado cómo pinta todo esto.
Doncs escoltàvem l'Abel Ramos, DJ nacional i internacional, que opinava això, no? Opinava això sobre si hi ha promotors, i parlava de promotors, la paraula que utilitzava era promotors i productors de festes i d'esdeveniments, doncs que no estaven fent bé les coses, sobretot quan va haver la primera desescalada, que ell, en canvi, sí que ho va fer, en les festes que ell mateix ha organitzat. Tenien ganes del sector de l'oci, ja han aprofitat una miqueta, que he vist una foto de Les Castizos llançant cervesa amb la boca, doncs ja tenim la foto per penjar-la i per dir l'oci nocturn de moment, res de res. Què en penseu, Javi?
Doncs sí que estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Abel. Totalment d'acord, jo el que he dit al principi, cadascú és responsable dels seus actes i que per culpa de quatre desmadrats el sector està patint un abreujament important de la imatge, que ja estava complicada la imatge que tenia l'oci nocturn, però per desgràcia hi ha individus i promotors que han fet del que tots, i parlo una mica, per tots estem intentant fer-ho d'una manera responsable perquè això no s'acabi, perquè hi ha moltes maneres de fer una festa o d'organitzar-la, com dèieu, amb fent testes a les portes o amb mesures de seguretat. Però clar, si després hi ha gent que això s'ho passa por ahí i perjudica tan greument la imatge de l'oci nocturn, que aquí hi ha dos bandes. Estic d'acord que s'han fet moltes irresponsabilitats, però també hi ha molta altra gran part que està fent les coses bé, complint amb els aforos, complint amb les normatives de seguretat, i això és la meva part, el que s'ha de demostrar. S'ha de demostrar que hi ha una gran part, i vull dir un 80 o un 90% del sector, que vol fer les coses bé, vol fer les coses tal i com les autoritats sanitàries dictaminin, i es vol fer les coses bé. O sigui, prou hi ha aquesta imatge que té el l'oci nocturn de que som uns malgrats i que només pensem en la festa i de treure la cervesa per la boca. Vamos, això és totalment injust que hi hagi aquesta imatge. No hi ha això. Volem fer un oci nocturn amb seguretat i amb salut. És el primer, però es pot. I això és el que estem reivindicant, que es pot fer. Les coses poden fer molt millor del que s'estan fent ara.
Marc.
Bé, molt d'acord amb el Javi quan ha dit que hi ha dos bandos, que hi ha dos perfils. Un, que és el 80% que realment compleix amb el que es demana, que tot és més segur, que tot està més controlat i que realment doncs, funciona. I llavors hi ha l'altra part, que és el més el desmadre. I malauradament, si la gent té aquesta imatge tan dolenta de l'oci nocturn, és perquè els mitjans ensenyen les imatges d'aquesta segona part, de la part dolenta, de la part de, mira, estan tirant cervesa amb la boca, mira què estan fent, ningú amb mascareta i tothom dret. Aquesta és la part que s'ensenya, però clar, si no ensenyes l'altra, que realment és la que està funcionant i la que jo he vist més com a consumidor, doncs clar, la gent agafa una imatge de la festa, de l'oci nocturn, molt dolenta.
En Fran Torres ens porta avui un tuit, perquè com diem, doncs s'està publicant molta informació durant aquests mesos sobre l'oci a les xarxes, gent que està a favor de tornar a obrir, gent que no, gent que ja comença a fer les reflexions, perquè de reflexions se n'han fet i moltes sobre l'oci, de on venim, cap on anem. Això ho comentava el Javi, no, a l'inici, estava en un moment de pausa. Fran, què ens expliques amb aquest tuit? Endavant.
Doncs bé, era un tuit d'un usuari que el vaig veure l'altre dia i em va cridar molt l'atenció perquè una mica ve a resumir tot aquest tema que estem debatint, no? Sobre tot el tema de quina imatge rep l'oci nocturn, si realment és aquesta imatge de descontrol i desmadre la que sempre s'està projectant. I era un tuit que a mi em va fer molt reflexionar i no sé què penseu a la resta de companys que esteu aquí a la tertúlia. I era un tuit que deia el següent. Un tuit que un usuari, que es deia Criado Enterado, es preguntava, que deia fins a quin punt vendre aquests darrers anys, no? Bona part de la música com a experiències i com a focus de turisme, de tot el que és lligar, veure música de fons, xerinola, gresca, farra, estarà jugant a la nostra contra, diguem-ne, per rebre ajudes en un sector com el de l'oci nocturn per ser considerat com a un bé cultural i essencial, no? I aquesta és una mica la part on es vol arribar amb això. Realment, el tema de haver projectat aquestes experiències en plan en aquest lloc, no? Podreu fer el que us doni la gana, us podeu desmadrar, la podeu liar a part de, no? Podreu lligar, serà com una mena de, no? De lloc on vas a lligar música de fons, és el que està jugant en la nostra contra pel tema d'aquest, el nostre sector, ser considerat com a un bé cultural i essencial?
Clar, és que el que dèiem és això, que potser, com deia el Fran, s'ha potenciat o s'ha volgut vendre, sobretot a cara a l'exterior, no cal dir poblacions com Lloret, Salou, Mallorca, etc. Doncs això, que han potenciat el turisme aquest d'oci amb alcohol, amb festa, amb molta festa. Però és que si anem més enrere, Fran, no estaràs d'acord amb que durant els anys 90 va haver una explosió sobre l'oci nocturn aquí al nostre país, amb gèneres com La Màquina, el Hard Dance, no? Fins que va aparèixer després de l'any 2000 al House i va començar també després a l'Electro, etc. No creieu, companys, que aquesta imatge de l'oci nocturn, sobretot als anys 90, de desenfreno, de la ruta del bacalao, gent que feia autèntiques animalades, només cal que mireu quatre vídeos a YouTube de què és la ruta del bacalao, si sou jovenets, perquè veieu quin descontrol que hi havia fa 25 anys o 20 a Espanya. Com deia el Fran, no creieu que aquesta imatge també que s'ha donat aquí a Espanya ha anat en contra? De cara també es parli de l'oci nocturn tenint aquella imatge dels anys 90 i no de com que s'estan fent les coses bé, que tenim un Sonar a Barcelona, que tenim Eivissa aquí al costat, que hi ha molts festivals monegros, que es fan les coses molt bé i que som referència també dins del sector. Per què encara tenim aquella imatge dels anys 90 de fiesteros? Javi.
Bé, doncs, jo m'estava apuntant aquí mencionar-lo de la ruta del bacalao. Perquè és veritat que encara està molt present l'ombra que ens dona la ruta del bacalao. Jo crec que això ja està... És una pàgina que ja fa anys que s'hauria d'haver passat.
Una pantalla, sí.
Sí, això és una pantalla del videojoc que ja fa anys que l'hem superat i que sí, que ha sigut una època de desmadre. Si tirem més enrere als anys 80 o als 70, a l'època de l'LSD i dels hippies, es veia tot com molt malament i ara sembla que, ostres, doncs la filosofia que compartien els hippies sembla que no era tan dolenta. Doncs, ostres, per què no agafem aquesta filosofia de que els hippies resulta que no eren tan malos i s'agafa una mica amb l'oci nocturn. És que no som els dolents, i l'únic que volem és que, tot i que hi hagi molts problemes a la vida, hi ha moments per disfrutar amb responsabilitat que es pot fer, que la gent que treballem, a part de donar la imatge de que es pot fer una festa amb responsabilitat, que ser responsable no és igual a ser un avorrit. Vull dir, es pot, tu pots anar a la festa, passar-t'ho bé, fer el que vulguis dins d'un respecte. Però jo crec que com a societat espanyola encara hem de millorar aquests temes de respecte d'una a l'altra i sobretot una cosa és el desmadre i una cosa és la festa. Jo m'agrada molt diferenciar una cosa i l'altra. I aquí, per desgràcia, quan tot peta, tots som malos. No, no, no. Escolta, la ruta va quedar atrás i ara estem en el segle XXI i estem en altres coses. Sisplau, hi ha moltes maneres de fer les coses bé i encara s'han de fer. Però Marc, com a societat espanyola, crec que encara hem de millorar molt. Això sí que és veritat. La gent no és conscient de que mostrar un vídeo sense mascareta, bevent, fent-li petons a la gent i tal, es creu més guai per fer això. L'únic que està fent, per mi, és fer el pena. Estàs donant-li la raó a la gent que no li has de donar. O sigui, hem de fer vídeos de la realitat que és, que estem tots sentats, estem amb les mascarilles, que estem fent les coses bé i que tenim ganes de passar-lo bé. I que, en el meu cas, la música és el primer motiu per anar a un club. Després, l'altre és secundari. Tu el que facis després, per mi, és secundari. I jo vull promoure això, que la gent de l'oci nocturn ja molt més enllà de vendre copes i vendre diversió. És la música i la cultura que hi ha al darrere. I això s'ha de fomentar, la cultura, perquè hi ha una real cultura darrere. I de l'oci nocturn. Sisplau, ja està bé que som els desfassats aquí. No, no, no. Aquí hi ha una cultura darrere i això s'ha de defendre.
Marc, per edat també, per franja d'edat, parlàvem això dels anys 90. Això a tu és que no t'ha tocat i no tens per què pagar una mica la penyora de que durant els anys 90 la gent fos tan desfassada a l'hora de sortir de festa. La generació ha canviat i avui en dia hi ha una mica més d'educació a l'hora de sortir, no? I de més cultura.
Correcte. No m'ha tocat, no he pogut viure molt, però sí que he vist imatges i penso que potser arrosseguem una mica les imatges. Sí que és veritat que estem en una altra pantalla, com deia el Javi, però potser arrosseguem les imatges de que una imatge de festa, de gent on s'ho estigui passant bé i estigui sent responsable, no pugui ser veritat. La imatge que hem de tenir ha de ser de festa, desmadre total, on la gent es desmadra molt i és una bogeria, allò. Sembla que no podem tenir una imatge, doncs normal. I és el que deia el Javi, això és per nosaltres, per mi també, que soc DJ més amateur, DJ més per mi, penso que la música és una cultura, el tema de sortir de festa per poder escoltar la música és una cultura. Si hem de treure una part positiva del Covid, realment, és que penso que la gent ja valora molt més què és el DJ i què és la música i l'entorn de festa, que no pas la beguda i molts cops els lius, el sexe, etc.
M'agrada això que acabes de comentar. La gent està començant a apreciar, no? A donar-li valor, potser, a la figura del DJ, que en els últims anys també, depèn en quins locals, s'havia convertit en un Spotify amb cames. Parlem segons quins estils, potser més comercials, però no tenia aquella potència de fa uns anys als DJs, no? I això potser ha anat bé perquè es netegi, no?, una miqueta i la gent valori que sortir és més que anar a passar-s'ho bé, a fer-se quatre fotos i deixar-ho tot amb això, no? Que hi ha gent al darrere, hi ha cambrers, hi ha DJs, hi ha personal de seguretat, caps de sala d'animació que treballen i molt perquè la gent s'ho passi bé i no quedi tot amb un desfase, no? David, recordem ara que deia també en Javi, no?, això i el Marc de les imatges, perquè la imatge de que s'estan fent les coses bé, per què no surt? Perquè recordem un vídeo del Joey Diem, amic també del programa, que ens ha visitat a les Vitamina Les Sessions, que va fer un vídeo des de Públic Terrassa, no?, des d'aquest local que encara segueix oferint música electrònica. Doncs això, ell punxant uns temazos de la parra i la gent asseguda. I aquell vídeo recordo que va tenir moltes reproduccions. Vull dir que també es fa això de pujar vídeos on es facin bé les coses, no?
Sí, sí, per exemple, allà a Públic Terrassa jo he viscut festivals i la gent asseguda, que dius, quina passada, o sigui, és que no t'ho creus, com molt raro veure tothom assegut, tothom a la cadira, ballant a la cadira sense aixecar-se, és com molt raro, és molt raro, la veritat.
És estrany, això, sí. Nois, molt interessant el que estem parlant avui en aquesta tertúlia electrònica. Ens podeu escoltar també, per cert, en directe, per de la 94.6 FM, els divendres i dissabte a la nit aquí al Vitamina. Ho podeu fer també via online mitjançant l'enllaç en directe a puntradiosabadell.fm. Estem a Spotify, estem a tot arreu i segurament que ens escoltareu durant la setmana, els 7 dies, les 24 hores. Si us sembla, anem a escoltar una miqueta de música, que tenim una promo que ens ha arribat a la bústia del Vitamina. El tema en concret és Nit, de Lowlex, un DJ de barceloní que s'està movent i molt bé amb el món de la música electrònica, molt jovenet, i ens porta aquest tema, i és més, ens ho recomana ell mateix. Anem a escoltar música, va!
Ei, molt bona, sóc en Lowlex i us presento el meu nou tema, Nit E, tret de la mà de Relit Records, que és un segell que compta amb la col·laboració d'en Lexley o en Loco Dice. Actualment estem treballant molt dur amb un estudi i en noves produccions que esperem que aviat puguin sortir i que les pugueu escoltar i disfrutar. Re, per part meva, desitjar-vos que tingueu un bon dia, que tot i que ara estem en temps una miqueta difícils, la música anima a tothom i que podrem amb tot. Vinga, una abraçada ben forta. Baby, don't need a hint.
To hear, baby, don't need to have no fear. We got everything that we need right here. So let's just hold this down. I could be brave if you do the same. You know it takes two to play this game. So hold me close, baby, feel my pain. Baby, don't need a
escoltant aquesta promo que ens ha arribat aquesta setmana. De fet, el tema s'ha publicat a les diferents plataformes com Beatport i Tracksource, de Lowlex, que ens ha volgut sorprendre amb aquest Nite, Vontage House, i ens agrada molt, per això el posem aquí al Vitamina. Avui que estem de tertúlia electrònica, conversant amb els nostres convidats, en David Ibáñez, en Fran Torres, Vitaminers, membres de l'equip del Vitamina, i convidats de luxe a la tribuna, en Marc Fontanet i en Luxdem, en Javi Gil, des de la població veïna castellà del revés, del Vallès. Javi, com ho deixem això? Ens està ensenyant ara mateix via clar això.
El ocio nocturno és cultura.
L'oci nocturn és cultura. Ens ensenya el cartellet en Javi des de la seva webcam, perquè és que estem fent aquesta tertúlia. Molt bé, doncs estem fent aquesta tertúlia telemàtica, així que no ens podem trobar a l'estudi, esperem que molt aviat sí que ens puguem veure aquí a l'estudi. Doncs avui estem parlant això, de l'oci nocturn, estem donant els nostres punts de vista. I fa unes setmanes escoltàvem l'opinió d'en Pepo, cap de sala d'aquí al costat, de Rubí, de New Yorker, i parlava doncs això també, de com està vivint com a empresari el tema aquest del confinament, de tornar a obrir la seva sala, perquè no només té un bar musical, sinó que té un restaurant, és a dir, que coneix bastant el sector. I em va cridar l'atenció, ho vam destacar a les nostres xarxes, al Vitamina, @vitamina146 a Instagram, que la figura del DJ, que ara ho parlàvem, no?, que s'ha donat aquesta nova imatge, o potser renovada, de que el DJ ara torna a ser important. dins de la sessió, torna a ser un dels punts centrals, com potser passen als festivals i llocs més grans, però en sales petites semblava que s'havia deixat de fer. I deia això mateix, que la figura del DJ, amb tot això del confinament i les noves normatives i els nous formats d'oci, havia canviat. L'escoltem.
És el que jo els comentava, no? Les mostradors de vegades, o bueno, quan fem reunió de personal, dic, hòstia, és que el DJ, la figura del DJ ara mateix és l'únic que ens queda a nivell d'estructura que no hem modificat encara, perquè ens han modificat els espais, ens han modificat l'horari. La gent viu en un moment de por, pues, una mica el que és la figura del DJ és l'últim que ens, a el que ens agafem per continuar endavant com a referents d'oci nocturn.
És que si li traiem ara mateix els formats d'oci que tenim, la figura del DJ té raó amb Pepo, eh? O sigui, què serà allò? Una gramola? Què opineu sobre això, Javi?
Bueno, a part de que el Pepo també el conec i el que ell diu per mi té una gran importància perquè sé que és un gran coneixedor d'aquest sector, doncs sí que és veritat que el DJ últimament estava una mica... com dir-ho, marginado, però sí que ja no tenia la mateixa importància que tenia abans. Però això dona una mica, a donar-me la raó el que dic, de que l'oci nocturn és cultura, que la cultura és la música i que el DJ, en aquest cas, aporta cultura també en aquest sector i que s'ha de reivindicar de que ha d'haver-hi un espai. Amb mesures ha d'haver-hi un espai perquè la gent continuï gaudint de la cultura, ja no només de la música, sinó del cine, del teatre, però especialment, en el meu cas, perquè em pertoca la música. La música és cultura i l'hem de defendre sempre, ja sigui el DJ o una música que estigui sonant al local, és igual qui la fiqui. L'important és que hi hagi cultura, sempre.
Marc, com a usuari de música electrònica o de qualsevol estil, quan vas a un local, veus això, no? Que el DJ ha tornat a guanyar protagonisme, no és així?
Totalment. De fet, molts cops anteriorment i abans de pandèmia es posava en dubte, no?, la figura del DJ i deien, per què un DJ si pots agafar un mòbil i ficar una cançó a Spotify? No, per sort la figura del DJ s'ha assentat, ha agafat protagonisme, com comparant amb l'Aaron James que deia, vull ser reconegut, doncs el DJ és reconegut ara mateix, és una figura que s'ha de reconèixer, com deia el Javi, doncs la música és cultura i perquè la música sigui cultura fa falta un bon DJ que fa molta més feina que no pas ficar un parell de músiques de Spotify.
David, creus que tens ara més mirades que abans, quan estàs punxant?
Bueno, sí, la veritat és que sí, ara està com més valoritzat el tema del DJ, de fer-los ballar, i a part, que ja pensen que estan asseguts i ja és com, hola, m'està fent ballar i estic assegut. O sigui, ja guanyes aquest valor que com a DJ és impressionant. També dic que molts jefes de locals d'oci nocturn havien apostat per el tema Spotify i era una pena, la veritat, perquè s'estava perdent moltes places i residències de DJs.
Això és veritat, eh? El que diu el David ara mateix, doncs té raó, que molts locals, sobretot a petit format, deien, jo per què he de pagar un DJ si tinc un Spotify que pago un cop al mes i tinc llistes i actualitzades i etcètera. Tu què opines, Fran, d'això?
Doncs que realment la figura del DJ s'han donat compte, i jo crec que una mica tard, no?, de que ens han hagut de treure tot pel tema de que realment se li doni la seva importància i la importància que realment té en el fet d'aportar una pista de ball i el fet de deixar sobre les mans d'una persona el timó d'aquella nit, no?, perquè, o d'aquella sessió en concret. Perquè, bàsicament, la gent, ho comentàvem abans en anteriors intervencions de la tertúlia, que la gent realment troba molt a faltar aquesta, el que és l'experiència de, diguem-ne, sortir de festa, que hi hagi algú que m'estigui animant, no? Perquè per molt que als locals, a les sales, trobem llistes reproduïdes automàticament per Spotify, no? Sobretot comentaves tu, Toni, sales de més petit format, que s'aposti per aquest model, no? Feia com que tot una mica, no? Tot sigui més com quadriculat i que realment s'estigui orientat, no? A, bàsicament allò, al fet de que soni la música de fons i ja està, no? I jo, doncs, a estar-me pendent per altres coses i no realment pel tema de la música, no? Però què passa? Que ara un cop ens treuen el fet de poder sortir, anar de festa, poder ballar al ritme d'aquella persona que realment t'està animant és el que realment fa que la valoris més i que la trobis més a faltar i que diguis, ostres, però si ara em dono compte que aquella persona, doncs, per molt Spotify que hi hagi, per molt tal, és la persona que a mi m'està conduint en tot aquest viatge aquesta nit i és la que m'està dient, ara ve el moment bo, ara ve el moment dolent, saps? Per molt que Spotify doncs, hi tregui per aquí no? doncs, aquests famosos mixes que té no? de la reproducció automàtica, cap DJ, diguem-ne, cap DJ el que no et farà serà precisament això. No? El DJ sempre t'expressarà part de tota aquella música que està seleccionant, t'estarà dient no? doncs, quin és l'ambient que respira allà i sobretot què és el que ve ara, no?
Aquesta importància, no? Que el factor humà, això, doncs, màquines i plataformes de streamings de música, per molt automatitzades que estiguin mai, faran, doncs, el que pot fer una persona de carn i os, no? Perquè veieu la importància, no? Ja no només aquí al nostre país, que li donem nosaltres mateixos, potser és que ens la donem nosaltres mateixos, però altres països podíem treure, per exemple, el tall del primer ministre britànic, en Boris Johnson, ja ho direm bé, va dir alguna cosa com els DJs s'hauran de reinventar en altres sectors perquè trigaran molt temps en veure les discoteques obertes de nou. És a dir, primer ministre britànic, poca broma. Aquí seria com el nostre president del govern, però no l'hem escoltat dir això dels DJs. Per què Anglaterra això i aquí tampoc? Què creieu d'això, Javi?
Mira, molt breument, respecte al tema anterior, i veient sempre la part positiva, ha fet falta que la gent s'assegui a les cadires i mira el seu entorn perquè se n'adoni de a què he venit aquí.
Canvi de perspectiva.
Escoltar la música, sí, això, sí, o sigui, sí. Mirant-lo d'una manera més positiva, sí. Vale? I traient-lo el més positiu. De que ha fet falta que la gent es quedi assegudeta en el seu lloc i mirant a l'horitzó i perquè es replantegi què és el que està passant i a què he venit aquí, a què has vingut a disfrutar de la música. I per mi sempre serà el primordial, disfrutar de la música. En segon lloc, això de que el DJ s'ha de reinventar, jo crec que ho fem constantment. Crec que constantment estem reinventant-nos, ja sigui a través de vídeos, a través de festes o punxant a terrasses o en formats més petits. Jo crec que ens estem reinventant. El que han de fer les autoritats és reinventar-se ells i treure mesures perquè la gent pugui viure també moments de felicitats i de festa, que la vida ja és suficientment dura, com que a sobre ara que ens treguin el poquet que teníem, que era moments de festa, de música i tal. Que se'n reinventin ells una mica també, home.
Marc, abans ens comentaves que a nivell amateur, no? A nivell d'afició, tu també de tant en tant agafes la taula de mescles i comences a punxar. Què penseu d'això? Creieu que aquest boom de DJs no és connectar un portàtil a una controladora i ale, i posar el top 100 de Beatport i fer veure que punxo, perquè ara la gent està doncs, mirant-nos, asseguts a les cadires i prestant atenció a això, no? Tu què opines, Marc?
És que la gent jo penso que ho ha de veure, perquè jo era dels primers que pensava que DJ, bueno, una cosa que es podia fer fàcil i tal, va ser fer un parell de classes que vaig dir, bueno, aquí hi ha molta més cosa, hi ha molt més joc i realment és una feina molt complicada i que realment la gent que ho fa dius, hòstia, té molt talent. Jo penso que la gent que ho fa i ho sap fer de veritat bé, té molt talent. I el que comentaves tu, que la gent, DJs importants que s'han hagut de reinventar, DJs que estaven associats a una discoteca, que s'han hagut de reinventar amb streamings i tal, també això ha donat a veure que la figura del DJ té importància i realment ho veus quan un DJ està fent una retransmissió a través de Twitch o amb un altre tipus de stream i hi ha gent mirant el DJ. O sigui, que hi hagi gent mirant el DJ vol dir que la gent comença a veure que el DJ és una figura important i que està fent una cosa que no és tan fàcil, que realment és més complicat i que les comença a apreciar ja, el que dic jo, la oïda, no? Comença a veure que els canvis, la mescla que fa és molt més complexa i tenim molt més a ballar, com comentàvem abans.
David, què opines d'això del nou moviment de DJs? S'estan donant compte de que això no era tan fàcil com semblava en els vídeos del Sergei Rez?
Bueno, la veritat és que va haver un boom de que sortien DJs de sota les pedres. La veritat, que anava qualsevol nano amb una Hèrcules i a qualsevol local i potser per 50 euros l'agafaven. Llavors el que estava fent era despreciar la figura del DJ. Perquè pensem, o sigui, recordem que els que no som DJs i tal, pues no saben que darrere del DJ no només està punxar, sinó la selecció musical, l'analitzar la pista, que és superimportant, saber portar la pista, o sigui, és molt més complexa del que sembla.
Fran, el nostre periodista de capçalera de l'equip del Vitamina, pot ser, ara no recordo perquè últimament ens bombardegen molt amb aquests temes del que vindrà, pot ser que alguna notícia referent a que diferents marques, no direm noms, clar, perquè no ens paguen, bàsicament, diferents marques havien començat a contactar amb DJs una mica top perquè oferissin streamings als seus Instagrams, a les seves plataformes, i crear aquest nou format d'oferir música amb streamings i perquè es vagi movent una mica més el tema, no? Tu què saps d'això?
Doncs sí, hi han, de fet, diversos noms que han arribat a això, amb acords amb grans marques, sobretot, com bé comentaves tu, Toni, grans noms de la música electrònica, sobretot DJs conegudíssims, diguem-ne, per tothom, que estan amb uns índexs de facturació i, òbviament, amb uns índexs de popularitat i de seguiment brutals, que arriben a un públic espectacularment gran, que han rebut i continuen rebent ofertes per part de marques en concret, no?, pel tema d'utilitzar fins i tot aquests mètodes de streamings, que veuen que també estan agafant i capten l'atenció de molta gent, aquests streamings, per poder igualment fer aquest negoci win-to-win, tant pel DJ com per la marca, no? O sigui que també és un indicador, no deixa de ser un altre indicador del fet de dir, ostres, realment s'està cridant l'atenció de la gent a l'hora de fer aquests streamings, no? Però bé, és una altra manera que, òbviament, s'està utilitzant i, de fet, ara és la que està manant, diguem-ne, en aquest circuit, i per això estem veient que dona aquesta sensació, no?, de com han baixat el nombre de streamings, però tot és degut a una millor planificació,
qualitat,
i sobretot a uns interessos comercials darrere bastant notables.
És veritat, estarem pendents d'això perquè és un format que fins que ens deixin tornar a punxar en plenes facultats, doncs veurem sovint, sobretot per part de DJs més tops, no?, que ja són les marques les que accedeixen, no?, a ells. Nois, per anar posant la cirereta, aquesta tertúlia m'ho estic passant genial, però ens espera una altra hora de música electrònica. Anem fent una mica això, doncs, un missatge d'esperança, de reflexió, com aniran les properes setmanes. És que dir com aniran els propers mesos sona tan llarg, sinó com aniran les properes setmanes, que això és molt difícil de veure i de planificar, la veritat. Doncs com veieu vosaltres que tot això avançarà, i si heu de posar una data, quina posaríeu per tornar a gaudir de la música en directe i de la gent sense distàncies i una mica passar-ho com abans, no? Javi?
Doncs jo intento ser optimista i intentarem que això sigui l'abans possible. El que parlàvem ara és que les tecnologies avui en dia estan avançant molt ràpid i ens donen l'oportunitat de retransmetre els DJs, retransmetre per altres medis, però jo sóc defensor del club, sóc defensor de la pista de ball i sóc defensor de les sensacions que la música i tot en general, aquestes sensacions són úniques i exclusives en una pista de ball. Sí que pots disfrutar d'un DJ des de casa teva, estirat a un sofà o des del cotxe, i s'han d'aprofitar aquestes coses, perquè això abans no hi era. Abans, que volia escoltar bona música, tenia que anar sí o sí a un club. Ara aprofitem aquestes tecnologies de que podem escoltar un live d'un DJ top en el cotxe, amb el mòbil, on sigui. Això s'ha d'aprofitar, però hem de defendre també el club, de defendre la proximitat. Sé que sona una mica estrany amb aquests temps de Covid dir proximitat de persones, sí. Però aquelles energies i aquestes sensacions que hi ha a una pista de ball són úniques, i el treball del DJ, tot i com ha comentat abans el David, és més complex del que sembla, que tingui aquesta importància que tenia abans. Defenguem el que ens fa feliços i el que ens agrada, que és les sensacions úniques que es viuen a una pista de ball, i que la música és la resposta.
Javi, Lux Dem, moltes gràcies per participar avui a la tertúlia del Vitamina.
A vosaltres.
Marc,
encantadíssim.
Anem amb tu. Quina és la teva valoració? Cap on anem?
Bé, jo primer, igual que el Javi, ficar una data ara mateix és una cosa molt arriesgada i molt fora de lloc, perquè realment no sabem què passarà. Igual que tampoc informació, no tenim informació com per saber cap on anirà la cosa, no? I no, jo penso que se li ha de donar més importància a aquest sector. M'agafo el que deia abans. Se li ha de donar importància i s'ha d'agafar i dir, vale, amb aquestes normes podem reobrir els clubs. Perquè realment no han ficat normes. Han hagut de ser els propis clubs una mica que s'han hagut de guiar per poder tirar-ho endavant. I tot i que ho han fet bé, penso jo, doncs mira, ens han tancat igualment. I realment doncs, penso que se li ha de donar més importància i, com diu el Javi, la sensació d'estar en la pista de ball, l'ambient que hi ha, l'energia que transmet, doncs és una altra cosa i per mi també és una cosa cultural que s'ha d'aprofitar i ho necessitem molt.
Molt bé, doncs Marc, t'agraïm molt que hagis participat avui en aquesta tertúlia i esperem que tornis aquí amb nosaltres a parlar de diferents temes i que tot quan estigui més calmat o quan canviïn les coses simplement doncs te tornem a escoltar perquè ha sigut un plaer. Marc Fontaner, moltes gràcies.
Moltes gràcies, el plaer ha sigut meu.
David, seguiràs punxant aquest cap de setmana? Quan creus que la gent s'aixecarà de les cadires?
Ostres, no sé, com m'han dit ell, és molt arriscat posar una data. Si hagués, jo me la jugaré i si hagués de posar alguna, doncs ja tiraria cap a l'any que ve, l'estiu del 2021. De fet, ja hi ha cartells confirmats del 2021, o sigui, la gent té pensat que tornar al 2021, però clar, no ho sabem, no se sap mai què passarà, o sigui, no sabem què passarà.
David, merci per participar, moltes gràcies i esperem que ens portis novetats, ja, el Vitamina de Tech House, no descansis, eh?
No, això sempre.
Fran, el nostre periodista de capçalera, el Vitaminer, que ens porta les notícies. Com acabem això, va?
Doncs, bueno, realment, Toni, posar una data ara mateix, com han comentat els meus companys, és un tema un pèl massa arriscat, perquè ja veiem que tot pot tornar o no pot tornar en qüestió de segons. Això ja no depèn, diguem-ne, d'un canvi que es pugui donar, que tant de bo sigui així, un canvi que pugui ser realment efectiu de que aquest sector doncs, torni i ressorgeixi de les seves cendres. Però bé, l'horitzó està posat a l'estiu 2021, tothom ho té marcat ara mateix com a referència, cartells de festivals, cartells d'esdeveniments posposats. Recordem que també hi han hagut els primers esdeveniments de 2021, dels mesos d'hivern de 2021, ja han estat recol·locats a 2022. Bueno, la qüestió és que realment és molt difícil ara mateix doncs, predir i dir exactament una data, però bueno, queda aquest hivern de dir, pues mira, veiem a veure què tal. I si s'arriba a l'estiu bé, i si no, doncs tocarà esperar com bonament podem. Però la música, per molt que s'hagi tancat locals, per molt que no podem disfrutar d'aquesta sensació de que han comentat abans els meus companys de trepitjar una pista de ball, de viure totes aquestes emocions i experiències, doncs mai es la trauran. I per molt que nosaltres no hi siguem presencialment allà, doncs la música sempre ens acompanyarà en les situacions que sigui, en els moments que sigui. Per això és una de les coses màgiques que té doncs aquest amor i aquesta passió que tenim tots per la música i en concret per la música electrònica.
La música electrònica que ens fa bellugar, malgrat les coses estiguin difícils, la veritat és que posar un bon tema de música electrònica o de música en general doncs t'anima, passi el que passi. Amb aquest punt d'esperança acabem i amb aquestes reflexions dels nostres convidats, en Javi Gil, en Marc Fontanet, en David Ibáñez i en Fran Torres i un servidor, en Toni González. Ha sigut un plaer oferir-vos aquest mes, aquesta tertúlia, a distància, perquè ja ho sabeu que no podem de moment obrir els estudis, ens encantaria, però trigarem un temps també en oferir les Vitamina Live Sessions, bé, tot plegat ja sabeu que ho hem explicat a les xarxes i també ho explicarem quan es pugui fer, doncs sereu els primers en saber-ho. De veritat, moltes gràcies per escoltar-nos en aquesta secció del Vitamina. El ocio nocturno es cultura, aquest cartell que ens ensenya el LuxDe, una frase que de ben segur ens marcarà durant els propers mesos, que esperem doncs, això, que l'escena local de DJs guanyi importància, que les sales d'oci aguantin, missatge des d'aquí, que aguantin, que quan obrin tornarem a anar a tope, vull dir que ens estiguin esperant, que segueixin obertes, sisplau, que aguantin, sobretot aquest missatge que podem enviar des del Vitamina, que aguantin, perquè si no, què faríem aquí al Vitamina? De qui parlaríem? On aniríem a punxar? Si no heu pogut escoltar aquest programa en directe, ho podeu fer en format de podcast, Spotify, Apple Podcast i radiosadi.fm, iVoox també, i visiteu les nostres xarxes socials, @vitamina946. Acabem escoltant el ballesà Bastian Bax, també conegut com a Joan Reyes, amb Roland Clark i una de les seves darreres produccions, The Source. Som-hi, bon cap de setmana i molta vitamina. Adeu, companys.
Adeu.
Adeu.
Vitamina.
Vitamina Dance. A Ràdio Sabadell. 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 A Ràdio Sabadell.